Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca d'Alexandria. El programa dedicat a la novel·la històrica i, com també ja sabeu, d'una manera amena i fins i tot divertida, parlem de la història local i de la història universal. Us informem de novetats, de curiositats, xerrem amb escriptors, amb historiadors, fins i tot amb arqueòlegs, i amb les seves obres i també tots els seus descobriments. Bueno, i com que la nostra intenció és fer un recorregut per la història, en el programa d'avui ens n'anem cap al temps d'en Grifé el Pilós. El Pilós. Pilós o Pelós, com ho diem això? Perquè ho deia Pilós,
sí, ara ja no sé si és... Ara ja és Pelós.
Pelós. Pelós. Bueno, doncs el Pelós. Quan era petit. Això ara en començarem a parlar. Ens situem en el segle IX, quan els comtats catalans formaven part de l'imperi carolingi. Un imperi, de fet, en plena decadència, i ho farem amb la mà de la nostra novel·la d'avui, que està escrita per Ernest Prunera, Quan s'allunyi la tempesta. Coneixerem aquesta obra, aquesta època que ens descriu el llibre, i també, com sempre que ja ho sabeu, el Quim ens presentarà la seva darrera obra que ha llegit i que recomanarà literària. En Ernest Prunera, cal dir que Quan s'allunyi la tempesta ha sigut guanyadora del 29è Premi Néstor Luján en novel·la històrica. L'Ernest Prunera, a més, el tenim molt a prop, és sabadellenc, oi,
sí,
Quim?
Sí, sí, exacte.
I aleshores seria interessant, després parlem amb l'autor, però centrem-nos una mica en aquest moment històric. Què ens expliques de tot això?
Perfecte.
Bon dia, Lídia. Som-hi, bon dia.
Bon dia. Mira, sí, de fet, és un moment... ens traslladem a l'època fundacional... del que seria els comtats catalans.
Clar, iríem catalans.
Sí, però encara no és del tot correcte. De fet, encara es pot dir que el terme català no existeix en aquell moment. De fet, forma part, com tu m'ho deies a l'inici, del que era l'imperi carolingi, un imperi que es trobava en plena descomposició, sobretot després de la mort de Carlemany.
De Carlemany.
De Carlemany. Mm. El seu successor, que és Lluís el Pietós, ja diguem-ne que no podrà mantenir aquest imperi i a més tampoc podrà fer front a les ambicions dels nobles, dels diferents nobles, no? Estem, diguem-ne, a l'inici també d'aquest període feudal en el qual doncs els nobles volen el poder dels seus territoris.
Sí,
per tant, es posa fi a aquest somni de Carlemany del que era unir tota l'Europa occidental, que no havia estat unida des de la caiguda de l'imperi romà, no? Doncs aquest somni de Carlemany fracassa, és un fracàs, i es descomposa, i finalment doncs aquest imperi carolingi quedarà fragmentat amb regnes, el regne a Itàlia, un regne a Germània, i un altre regne al Franc, a la zona de França, amb el qual també quedarà englobat tot el que era els comtats catalans.
Això.
Que és l'anomenada marca hispànica, no?
Exacte.
Que era com un estat, diguem-ne, així coixí, per fer front a futures invasions o possibles invasions musulmanes. Un dels grans perills d'aquell moment, de fet, en el qual es trobarà el regne franc, és, per un cantó, la possible invasió, ja en parlarem si vols també, ja que un dels protagonistes també s'enfronta als musulmans.
Sí, sí, sí.
Era la invasió musulmana que pogués tenir lloc doncs en territori franc, i l'altra eren les ràtzies dels vikings.
Això em va sorprendre molt,
sí.
Perquè a veure, els que ens agrada la història, no?
Uh-huh.
I bueno, en parlarem amb l'Ernest.
I tant.
Els vikings, la seva intenció era com... Eren uns passotes, Aquests anaven a saquejar com...
Sí, a saquejar, tu ho has dit.
Oi?
Van a fer pillatge de tot el que trobin, però hi haurà un grup de vikings que s'establirà a la part nord de França, la zona de Normandia, són el que seran els futurs normands, amb els quals el regne franc també tindrà molts problemes. I, de fet, el rei amb el qual és en aquell moment rei de França, de tot aquest regne franc, en l'època de Guifré el Pelós, quan ja és un comte,
sí.
Justament Guifré el Pelós, en un moment complicat, ja que hi ha una invasió musulmana de tots els comtats catalans, demanarà ajuda a Udó, que és el rei franc d'aquell moment, i Udó li diu que no el pot ajudar per fer front a aquesta invasió, perquè té problemes. Primer, problemes interns, però a més, problemes amb els normands.
Amb els normands.
Sí.
És una època, tal com hem dit, molt convulsa, és veritat, eh? I escolta'm una cosa, pel que vam estar parlant,
sí.
És un moment històric que també està poc novel·lat.
Sí.
Jo ho he estat mirant, això, perquè, bueno, si t'agrada, no? I dius, anem a buscar. I de fet, crec que l'autor, que ja li preguntarem, deu haver tingut, no diré dificultats, però sí una investigació a fons del moment.
Sí.
Perquè tampoc hi ha una part, que encara que sigui històrica i novel·lada, et deixa sí. molt clar tot el que tu estàs explicant en aquests moments,
sí.
però per tant, vol dir que hi ha hagut aquí una investigació bastant rigorosa.
Sí, 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 de fet, ja en parlarem amb ell, com molt bé dius,
sí.
perquè ell ens va poder avançar de que la seva idea original no era fer una novel·la,
sí.
sinó, com tu també avances, era fer un estudi d'aquest personatge, no? Una biografia de Gryphil Palós. Passa que, com també tu molt bé deies a l'inici, és un període molt complex, amb molt poca informació, i a més, Gryphil Palós és un personatge que està a mig camí entre el personatge històric, però també llegendari.
Però, aviam, per què no ens parles una mica del Sunifred? El Sunifred era el
és
pare.
És el pare. Eh? Sí, és una de les hipòtesis, perquè hi ha diverses hipòtesis.
Ara,
eh?
això m'interessa.
De qui podia sí. haver estat el pare sí. de Gryphil Palós, però sembla ser que bona part de la historiografia medieval catalana doncs dona per fet pràcticament de que Sunifred doncs era el pare de Guifré. Bé, de fet ell era visigot. Sunifred ja ve d'aquest nom d'arrel visigòtica i formava part de la casa comtal de Carcassona. D'acord? Va estar casat amb Ermessenda i va tenir fills, amb els quals, doncs, seria el futur Gryphil Palós.
Això, perdona, eh?
Sí.
Però oi que ho tenim a davant del llibre?
Sí.
És perquè els que ens estiguin escoltant, crec que tota la... Exacte. Aquí tenim els reis carolingis, no?
Exacte.
Tota la... els Valònides, els comtats carolingis, que una mica això és molt aclaridor quan
tant,
estàs llegint el llibre.
I tant, sí,
perdona
sí.
que t'hagi tallat, però no, és que penso que és interessant
és molt important
que ens ho clarifiqui així d'entrada.
És veritat, perquè, clar, és en aquell moment en el qual no només hi ha tota una sèrie dels successors d'aquests nobles,
mm-hmm.
sinó també els enllaços amb les diferents cases comtals per guanyar pes polític. D'acord? Llavors, doncs, Sunifred, diguem-ne que ell va ser molt fidel a la casa, al regne, a la dinastia carolíngia.
Carolíngia, sí.
I, de fet, ell va ser nomenat, gràcies a la seva fidelitat, va ser nomenat comte d'Urgell, d'acord? I també de la Cerdanya, pel rei Franc, per Lluís el Pietós, que comentàvem.
Lluís el Pietós, sí.
Sí. De fet, anys més tard, cap al 842... Com comentàvem abans, les forces sarraïnes van envair el comtat de Barcelona, però amb la intenció de dirigir-se cap a Narbona. És a dir, la seva intenció era ocupar el regne franc, entrar en direcció primer a Barcelona i llavors anar cap a Borbona. I Sunifred els hi va plantar cara. Es diu que segurament els va plantar cara a la zona de la vall de Ribes, on els va aturar. D'acord? Per tant, diu, aquest fracàs, aquesta expedició sarraïna, és l'últim intent musulmà per establir-se a França. Per tant, doncs, un personatge que guanyarà pes polític, gràcies doncs, als seus mèrits i també doncs, a la seva fidelitat al rei. Aquí apareix un altre personatge que apareix a la novel·la, que és Bernat de Septimània.
El Bernat, sí.
Sí, perquè aquest personatge era un personatge important, però fou capturat i, a més, ajusticiat perquè va trair el rei. De fet, en aquests moments, com dèiem, era una lluita de nobles.
Sí.
Ell era fidel a un dels contrincants a Carles el Calb, que en aquells moments era el rei Franc. Ell era fidel, aquest noble que comentem, no? El Bernat de Septimània era fidel a Pipí el Jove.
A Pipí el Jove.
Sí, que aspirava a la corona d'Aquimània. I bé, fou ajusticiat i llavors Sunifred va ser investit doncs, amb el marquesat de Gòtia. És
això.
A dir, Aquest marquesat doncs incluïa el comtat de Barcelona, de Girona, d'Osona, de Besalú, de Narbona, d'Agde, de Nimes, és a dir, tot el que serien els comtats catalans i una part, diguem-ne, d'aquests comtats de la Septimània.
I escolta'm una cosa, aviam, la població en aquells moments,
sí,
perquè clar, quan parlem dels nobles, invasions, guerres, abusos, tot el que vulguis, no?
Sí.
Però la població, cap on es situava? Més cap al lloc muntanyós, als llocs de protecció? Perquè d'alguna manera crec que havien anat abandonant les terres centrals, no?, al llarg,
exacte,
dels anys.
Sí.
I aleshores es trobaven més segurs en els llocs muntanyosos o com anava tot això?
Clar, és molt important.
Perquè clar, tu m'has comentat això de, bueno, tot el tema del Comte de Barcelona, Osona, Girona, Urgell, i aleshores sí que és veritat que, tenint en compte el que comentaves, que hi havia els saquejos sarraïns,
clar,
a la població es deuria guarir o resguardar, o en català no sé com dir-ho,
sí,
no?
Sí, sí, exacte.
Com anava aquests moviments?
És molt important el que dius, perquè, diguem-ne, no només per a les invasions sarraïnes o les ràtzies que feien en territori dels comtats catalans, sinó també, inclús entre les disputes dels propis nobles,
sí,
dels diferents comtats, la població sempre estava al mig. Per tant, era la part més afectada.
Sempre rebia.
Sí, sempre rebia, diguem-ne, dels politiquejos i de les aventures bel·licistes dels governants. I això va fer que abandonessin les terres centrals i se n'anessin, com molt bé tu dius, a les zones més muntanyoses.
Per
resguardar-se d'aquests saquejos i d'aquestes incursions. Què va passar? Guifreu Palós, que de fet cal dir que Guifreu Palós no és el protagonista d'aquesta novel·la,
Era molt petit.
Era petit, perquè aquí parla de la seva infantesa,
sí,
però el personatge central és justament un musulmà. És Marwan, que és un noi que serà el seu tutor.
Bueno, podríem dir que és quasi bé el protagonista, no?
És el protagonista.
Sí,
sí.
Tu també opines això.
Jo crec que sí, també. Sí. Jo crec que sí. Ell no és militar, no és guerrer, és un home de pau, de fet actuarà com a tutor de Guifreu Palós.
Això em va sorprendre, em va sorprendre perquè el pare,
sí,
que volgués un personatge doncs més polifacètic, és a dir, amb diferent religió, perquè pogués impartir més cultura i més punts de vista en el seu fill,
clar,
em va semblar com molt modern, o sigui,
clar,
encara que fugís d'alguns interessos d'altres persones, doncs que ho van veure com una... com algo horrorós, no?, que hi hagués un musulmà dintre de del palau, no?, d'alguna manera.
Clar.
Va semblar molt interessant.
Sí, sí, sí. I la veritat és això, important és el que tu dius. En aquells moments, tot el món musulmà, pensa que tot el món musulmà adopta la cultura clàssica.
Sí.
Tradueixen a l'àrab tot el que serien les grans obres del món llatí i del món grec. Per tant, la cultura en aquells moments es situa en,
sí,
aquest àmbit musulmà,
uh-huh,
no? En aquest àmbit. I llavors, doncs, em sembla molt encertat el que fa l'autor, doncs, de que el seu protagonista trenca una mica amb els cànons de l'època, també. Perquè no només és un personatge que és musulmà, per tant, és a l'altre,
sí,
cantó, sinó que també és homosexual.
I ho tracta molt bé, l'autor, aquest
ho
tema.
Ho tracta molt bé,
sí,
sí, sí, sí. I bé, si tornem al personatge històric de Guifreu Palós, el que va portar aquest personatge, sobretot, va ser equilibri i pau amb tota la zona dels territoris catalans, de tots els comtats catalans. I el que va aconseguir també va ser repoblar tota aquesta zona de plana en el qual la gent havia fugit perquè era una zona perillosa, doncs ell la repobla. Per exemple, repobla el Ripollès,
sí,
repobla Osona, la Vall de l'Hort, el Bages, el Berguedà, i a més va donar cohesió a totes les terres catalanes, perquè per un cantó teníem les terres muntanyoses i per l'altra banda hi havia tota la franja de territori de costa, i entremig doncs, hi havia aquesta part despoblada, doncs el que fa repoblant tots aquests territoris és cohesionar el territori, els diferents territoris dels comtats catalans. La seva estratègia, a més, va ser construir esglésies i monestirs amb el qual doncs, la gent es podia doncs, ubicar al voltant d'aquestes.
De fet, és que quan llegeix... Clar, que era... evidentment, anava a la guerra, no? Eren, com dèiem, temps convulsos, però era un home com de pau, era un home com tranquil, un home fins i tot quan se'n va cap a la guerra o quan torna, la necessitat de tenir un equilibri, que és el que tu estàs dient, de viure d'una forma tranquil·la, d'una forma, doncs, més sense ganes de sang, per dir-ho d'alguna manera, no? Que quan parlem de pipí, el jove, és aquella necessitat de guerra, de sang, de, no? De conquerir, tenir, i en canvi, per part d'ell, no.
No, i tu deies a l'inici, clar, és un moment molt convuls, sobretot en tots aquests territoris sarraïns, aquests territoris, perdó, que formen part del que era l'imperi carolingi, perquè a més, clar, l'imperi...
Aquesta part era la marca hispànica, eh?
La part de marca hispànica, sí. Clar, tot el que era l'imperi carolingi quedarà fragmentat entre diferents germans, no? I llavors hi haurà disputes, guerres civils entre germans.
Que també hi haurà, ara, exacte, amb els germans.
Clar, vull dir que, esclar, no només tenen problemes interns amb els seus nobles de les seves dones, sinó que també entre germans també hi ha baralles. Llavors, esclar, això, el que tu comentaves a l'inici, provoca molta inestabilitat. Clar, la primera part del regnat de Guifré com a hereu del seu pare... Doncs va ser un període de pau que busca, doncs, això, trobar o cohesionar tots aquests territoris, però sí que llavors adoptarà ja una política més agressiva i voldrà expandir aquests territoris catalans. S'expandirà, de fet, i arribarà a establir a les fronteres dels comtats catalans a la zona del riu Llobregat i també del Segre.
En Guifré és el que ens portarà als països catalans, representa?
Sí.
O encara no?
No, tens tota la raó. De fet, la historiografia ja des de l'edat mitjana, els propis cronistes medievals ja el consideren com el pare de la pàtria catalana. És a dir, que, de fet, ells, el primer representant de la corona catalana, de la dinastia catalana, és Guifré. És una dinastia que, per sang, durarà durant uns 400-500 anys, fins a l'últim representant, que és Martí l'Humà, que morirà el 1410 sense descendents. I aquí s'acaba la dinastia de la corona catalana, de la casa comtal de Barcelona. A veure, esclar, són molts anys i bé,
hi ha una cosa que no hem esmentat i és la religió. També un punt clau que en el llibre queda molt ben explicat també, perquè parlem dels nobles, dels interessos, de les enveges, però és que de vegades dintre del mateix palau, no, hi havia la llavor maligna, no? Que portava a interessos molt negatius per Sunifred, per Guifré, per Masenda.
Exacte.
I estem topant amb l'Església.
Sí.
Els interessos.
Sí, sempre hi ha els interessos de l'Església, que evidentment al llarg, diguem-ne, de l'edat mitjana, doncs, voldrà anar guanyant poder. N'havíem parlat també quan vam parlar del llibre Les Torres del Cel.
Exacte, recordes, oi tant,
doncs,
oi tant.
Aquesta església, doncs, que es tanca rere murs, que va guanyar en possessions, i ja inclús, doncs, de fet, l'Església arribarà, doncs, a disputar-se el poder amb la pròpia corona. És a dir, que arriba a ser realment important. I que passa que Guifré aprofitarà la religió justament, doncs, per unificar tots aquesta, en un primer moment, doncs, unificar tot aquest territori que serà, doncs, comtats catalans, la corona catalana.
Clar, com menys fragmentat, perquè quan comencem el llibre, no?, doncs veiem tota la fragmentació que tu ens has explicat, molt aclaridora, però clar, com menys fragmentat, millor. De fet, és... També és lògic, no?, que l'Església estigui pel seu cantó, perquè és un benefici per tots dos, tant per el Guifré com per l'Església mateixa.
Clar, exacte, sí. Bueno, és a mesura que va passant el temps, doncs, que, diguem-ne, que anirà guanyant pes polític.
I aquesta relació que té l'Ermessenda, perquè l'Ermessenda, després busques i hi ha molt poca cosa d'Ermessenda, que, bueno, les Torres del Cel surt una altra Ermessenda.
Una altra Ermessenda,
aquests noms Però en aquest cas... a mi em va sobtar el pes que també té aquesta dona. És a dir, és un tema que ho parlarem amb l'Ernest, no?
Sí.
Que és el pes que tenen les dones en aquest llibre.
Clar.
Que ell ho treballa també molt bé.
I tant.
Sunifred, amb la seva dona,
Sí.
Aquesta relació que tenen entre ells, com te la posa l'autor, és molt bonica, no?
I tant.
Que l'opinió de l'Ermessenda...
És veritat, té molt pes i molta influència amb,
amb l'homosexualitat. Ella també té no, com una picada d'ullet de dir, he vist, però sí. Ja...
No, no, exacte. De fet, ella no suposa aquesta relació
no,
homosexual no. No, de Marwan.
I després tenim una altra part també, que és la que jo penso que la gent deu esperar que ho diguem, no? Les quatre...
Ah, les quatre barres, sí.
Clar,
sí, sí.
Això és llegenda, això...
És llegenda, sí. A veure, aquí ja entrem a la part llegendària, és a dir, deixem el personatge històric...
Però això és que històric... Els nanos, jo estava llegint el llibre, diu, àvia, aquest senyor és aquell que va fer allò. Mm. Ostres, saps? Dius, sí, sí, és llegendari o què veiem? Que...
Aquí hi ha la part llegendària. La part llegendària diu que Guifreu Pelós, els cronistes... Hi ha una obra que es diu Les gestes dels comtes catalans. És
la
una obra...
gesta dels comtes
sí,
catalans.
És una obra medieval que ens escriu la vida de cada comte de la corona catalana, no? De la Casa Comtal de Barcelona. I de fet, el primer representant, com molt bé deies, l'iniciador d'aquesta dinastia és Guifreu Pelós. I diu aquestes gestes que Guifreu Pelós es diu Pelós perquè tenia pèl allà on els homes no acostumen a tenir-ne. És a dir, era molt pelut.
Molt pelut.
Aquí hi ha, diguem-ne, que d'aquí ve el sobrenom. Però llavors també els cronistes catalans ja parlen de que ferit després d'una batalla, i és que amb aquest moment d'expansió en territori sarraí, doncs els sarraïns comencen a notar l'amenaça dels comtats catalans i fortificaran Lleida, d'acord? I iniciaran una guerra contra els comtats catalans. Aquí hi ha aquell moment que comentava que Guifreu Pelós, amenaçats els territoris catalans, els demana ajuda al rei Franc, i el rei Franc Udó li diu que no pot ajudar, però que si aconsegueix defensar els territoris catalans, passaran a perpetuïtat dels seus hereus. Per tant, ja no dependran de la dinastia del rei Carolingi, del rei Franc, perdó, sinó que ja seran poder propi, dinastia
exacte.
Pròpia. Això, aquí ja, diem, neix aquesta corona catalana. I Guifré aconseguirà, diem-ne, més o menys, mantenir el poder, però es diu que amb un setge, amb un castell, que es deia el Castell d'Aura, que no està del tot situat, doncs va caure ferit de mort. D'acord? I allà, i aquí ja passem a la part més llegendària també, en el llit de mort va agafar amb la seva pròpia sang, va dibuixar les quatre barres.
Les quatre barres
que, de fet, i aquí ja entrem a la part històrica, no és un símbol de territori, aquestes quatre barres inicialment, sinó que és un símbol heràldic familiar. És a dir, les quatre barres és un símbol heràldic de la família comtal de Barcelona. No té cap significació a nivell territorial. De fet, el primer segell en el qual, a nivell arqueològic, es vegin les quatre barres amb una representades és amb un segell que pertany a Ramon Berenguer al 1150. És a dir, que estem parlant del segle IX, segle X, per tant, a nivell arqueològic, fins al 1150 no es troba una prova que aparegui amb un escut les quatre barres. Les quatre barres simbolitzant Catalunya no apareixerà fins al final del segle XIV.
Déu-n'hi-do.
És a dir, en el moment en el qual Catalunya forma part del Regne d'Aragó i es representaran els diferents... El Regne d'Aragó era com un estat federal, d'acord? Cada territori, cada estat que formava en aquest regne tenia el seu propi parlament, d'acord? I es representava amb cada territori el seu propi escut. I aquí ja no només és heràldic, sinó que ja representa el territori. I Catalunya sortirà ja representada també amb les quatre barres.
Ai, que maco, tu, escolta. Ets un pou de ciència.
No, molt menys.
Escolta'm una cosa, doncs, fem una cosa. Per què no ens parles de la novetat literària?
Ai,
què ens portes?
Ostres, sí, una novetat molt interessant.
Sí?
Sí, no estem parlant de novel·la, sinó que estem parlant d'un assaig.
Sí?
D'un assaig que es diu Prosa de combat.
Prosa
de combat de Manuel de Pedrolo, que a part de ser un dels escriptors amb més lectors de la seva generació, va ser durant molts anys el principal referent de l'independentisme a la premsa catalana.
Clar, jo quan escolto Pedrolo me'n vaig cap a la cua de palla, les seves traduccions a cop de diccionari...
I tant.
Oh, interessantíssim, digues.
Sí, doncs bé, tot el que es forma part de l'obra d'assaig de Pedrolo representa que es ressenyen 25 anys de la història de Catalunya, d'acord? Des dels anys 60 fins al període del 1992 amb les Olimpíades, d'acord? Doncs en aquest volum es recupera el primer assaig polític que va concebre a l'autor a l'any 1966 i que va ser censurat. D'acord? I que és inèdit fins a dia d'avui. I s'apleguen també en aquest llibre de prosa de combat, s'apleguen els seus millors articles i que una part substancial doncs, també es publiquen...
Deu ser molt interessant, eh?
També es publiquen per primera vegada.
Sí. Molt interessant. Bueno, què et sembla si ara anem a parlar amb el nostre autor?
I tant.
Ho veus
tant
bé, això? Sí. A veure què ens explica, a veure si, li podem fer unes preguntes així una mica més punyents.
I tant.
Bueno, ja ho veieu, l'hivern de Vivaldi, una meravella, i amb aquestes notes inicials, lentes i persistents, com la caiguda de flocs de neu, l'Ernest ens fa petar dents en uns moments determinats de la novel·la en què també ens hi trobem la neu. Ernest va néixer a Sabadell i des de ben jove va sentir l'impuls d'escriure ficció, cosa que va fer en innombrables llibretes que sembla ser que les va perdre, o es van perdre. Es va llicenciar en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i va començar a treballar a diversos mitjans de comunicació locals i comarcals, especialment de premsa escrita. També ha desenvolupat la seva carrera professional en la comunicació corporativa i en la gestió de xarxes socials. Paral·lelament, va continuar escrivint primer relats curts i, posteriorment, obres més llargues. El 2020 va publicar la primera novel·la, L'or del rei. I en aquest 2025 ha rebut el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per la seva obra, Quan s'allunyi la tempesta. Bon dia, Ernest. Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Com esteu?
Pues mira, molt
Gràcies
bé.
Gràcies per trucar-me.
Amb moltes ganes de fer-te preguntes. Aviam.
Doncs un plaer rebre la vostra trucada.
Molt bé. Ernest, una pregunta. Bueno, iniciant ja la conversa,
sí.
Com et va sorgir la idea d'escriure una novel·la sobre la família de Guifré Palós i el seu temps, també?
Sí, doncs mira, la idea era fer una biografia de Guifré Palós, però no una biografia novel·lada, sinó una biografia normal del personatge de Guifré Palós. La idea va sortir perquè, bueno, jo sóc molt aficionat a la història, llegeixo molta història, revistes, llibres, etc. I la figura de Guifré Palós em va captivar i vaig voler anar més enllà del que és la llegenda de Guifré Palós, perquè Guifré Palós té aquesta àurea de ser el pare de la nació catalana, la llegenda de les quatre barres, bueno, etc. No? I jo volia anar més enllà, jo vaig voler saber què hi havia realment darrere d'aquesta figura mítica, qui era la persona, més enllà del personatge de Guifré Palós. Vaig començar a investigar i després de llegir molt sobre l'època i tal, em vaig adonar que era impossible saber qui era el Guifré real més enllà de quatre trets molt espassos que no donaven per res, no? Vaig decidir abandonar el tema de la biografia perquè no podia anar, com dic, més enllà, però tota la informació que vaig aplegar, tot aquell coneixement de l'època, del període històric, de tot, doncs em sabia greu deixar-ho en un calaix abandonat, i vaig decidir transformar-ho en una novel·la, no? És a dir, omplir aquells buits que jo no vaig poder saber esbrinar d'una manera històrica, doncs omplir-lo amb ficció. I així és com va néixer el projecte que al final s'ha plasmat en aquesta novel·la.
Em sembla molt interessant, molt interessant. De fet, clar, Guifré, tots ens imaginem que potser serà el protagonista, no? Però en realitat, el protagonista, no ho sé, nosaltres, no, que l'hem llegida, ens agrada molt Marwan, aquest jove musulmà que de fet és el tutor, no, dels fills de, dels comtes, que és un personatge diferent, de fet, no, i que i trenca, no, els cànons de l'època. Explica'ns això, perquè abans ho hem fet una petita pinzellada, el Quim i jo, però ens sembla com una cosa molt moderna, però que de fet no ho deu ser. I llavors aquesta part que tu vas fet novel·lada la trobo exquisita, amb molta delicadesa. Explica'ns una mica aquesta relació i per què aquest protagonista tan important que veiem.
Correcte. Bueno, com he dit abans, la meva intenció era fer una biografia de Guifré i, per tant, havia de començar per el Guifré petit. El que passa és que no vaig voler donar-li la veu protagonista a un nen petit, no? Un nen que la novel·la deu tenir un 10, 11 o 12 anys aproximadament, i llavors li vaig posar una figura al costat, que és el Marwan, que és un jove musulmà, exactament diferent, i que li fa de tutor. I diferent per què? Perquè jo quan vaig començar a fer la novel·la i va començar a tenir cos i va a tenir consistència, vaig tenir dos objectius molt clars que volia fer la novel·la. Una era visibilitzar la diversitat que tenim actualment, i per tant vaig fer aquest personatge un personatge gay, un personatge homosexual, que evidentment existien a l'època, tot i que, bueno, que estaven ocults, estaven reprimits, estaven amagats, però existien. I, en segon lloc, volia fer personatges femenins forts, que les dones que sortissin a la novel·la no es limitessin a ser dones de, filles de, o simplement serventes, no? Jo volia personatges forts, femenins, que tinguessin caràcter. I això és el que vaig fer. Per una banda, el tutor de Guifré, que sí que és el veritable protagonista de la novel·la, és un personatge, un jove que té moltes preocupacions perquè, bueno, a banda de que és homosexual, no sap ben bé, no sap com gestionar, no, aquest caràcter seu, aquesta diferència seva, i, per una altra banda, personatges femenins forts.
De fet, és que en Marwan, ho dic per la gent que comprarà el llibre, perquè estic segura que els hi cridarà l'atenció, és molt bonica la personalitat que li dones, aquesta part fosca que té, aquesta part, doncs, que el fa... com se diu, no dubtar, sinó és com si prevegués, no? Que, en català, preveure que pot passar alguna cosa, aquest neguit que li entra, no? Aquesta foscor que té dins, no? I al mateix temps, aquest amor tan net i tan polit que penso que ho descrius molt bé, amb molta delicadesa, és veritat.
Sí. Bueno, jo el que també volia fer amb el Marwan és que aquesta homosexualitat no fos transcendent a la novel·la, és a dir, que no fos una característica més d'ell, però que no li signifiqués cap mena de fet diferencial en el fet de la trama de la novel·la, no? És a dir, Marwan és un personatge homosexual que té una relació homosexual amb un noble, amb un càrrec del govern de Urgell i Barcelona, com és Salomó, i ja està, simplement això.
I així ja,
és. Que no fos transcendent la novel·la. I tampoc, clar, tampoc m'interessava fer una novel·la, a veure, eròtica, no?
No.
Homosexual eròtica. Per tant, les escenes que pugui haver d'amor són molt pinzellades que no aprofundeixen gaire.
No, és així, és tal qual. És una... sí, és així, així mateix.
Sí. De fet, és una metàfora, Marwan, de resistència, perquè, de fet, viu moltes situacions complicades al llarg de la novel·la. Ernest, has volgut transmetre una filosofia vital a través d'ell?
Sí. Com tu li dius la resistència, jo m'agrada a mi dir més resiliència, no? Que és aquesta mena de...
Ah, molt aquesta paraula, sí.
Sí, d'aguantar o de superar tots aquells problemes que ens anem trobant al llarg de la vida, no? Sí que és veritat que jo això ho he transformat en el personatge de Marwan, però també en un element que apareix en la novel·la molt puntualment, que és una flor groga que surt a l'aigua, no? I és aquesta figura de la flor, que és un element dèbil, que està surant en l'aigua, que encara que l'aigua tingui moltes onades, la flor continua surant en aquestes onades i va aguantant, no? No s'enfonsa. I això és el que jo he volgut transmetre amb aquesta novel·la i amb el personatge de Marwan, que ja des del seu naixement sembla que estigui predestinat a morir, perquè és refusat a casa seva, a Tudela, que és fill del governador de Tudela, ja ho diré bé, és enviat a les terres cristianes perquè siguin els mateixos cristians que el matin, però aquí, malgrat participar o veure's immers en una batalla que acaba amb tots els seus companys, ell continua sobrevivint, sembla que estigui a punt de morir a la cort cristiana, però al contrari, el fan tutor dels fills de Marwan, dels fills dels comtes d'Urgell. Per tant, ell sí que va superant, no? Com aquesta flor groga que va superant, va a les onades que li van venint, ell va surant, tot i que ell no n'és conscient. Ell es pensa, com bé dèieu vosaltres, que ell porta mala estrogança, que tot el que està al seu voltant acaba mort, I bueno, al final s'acaba donant que ell té molta més resiliència i molta més força de la que es pensa.
Hi ha una, amb el llibre, hi ha bueno, una sèrie d'aspectes que hem comentat abans, i és la relació que hi ha a la cort entre Ermessenda i Sunifred, que ho fas d'una forma també... a mi m'ha agradat molt, perquè jo li deia al Quim, és que Sunifred, tot i ser un guerrer, no?, que ell també se'n va a la guerra, però transmet pau a aquest bon home. És a dir, com té a la seva dona en consideració, i com Ermessenda també, que és el que tu has dit abans, aquests personatges forts que has fet en el llibre, l'Ermessenda, no la Dida, la que cuida els fills, que no entrarem en detalls, perquè no, la bruixa, bruixeta, també la deixarem per aquí. Són dones molt fortes, no sé fins quin punt em pots parlar, però que penso que el llibre està com molt ben repartit de diferents temes que hem de saber aflorar, no? Tant això que dèiem de les dones, el tema de la resiliència, no solament amb el Marwan, sinó també amb altres personatges, perquè la bruixeta també, déu-n'hi-do la vida que ha tingut. Vull dir que és un llibre que... Ho dèiem, fem una pel·li, fem Joc de Trons.
Això,
no?
Joc de Trons veieu, a la catalana.
Jo, a la catalana, tu. Jo és que ho veig claríssim. Aquest llibre s'ha de passar a fer una pel·lícula, perquè és que són moltes coses. De fet, perdona, que sembla que només vulgui parlar jo, però hi ha una altra cosa que també m'agrada molt, i és com has fet que un musulmà sigui escollit a la cort per ampliar els coneixements del Guifré i els seus fills, no? Això també em sembla molt interessant com a punt de vista del propi Sunifred i la seva dona. Trenco una mica els esquemes també que entreix aquest personatge.
Correcte.
Però perquè vol que els seus fills tinguin un coneixement i un criteri molt més ampli del que es podria imaginar com el Bernat, per exemple. No?
Exacte, sí, sí, sí. Clar, ens hem de traslladar a aquella època, no? A l'Europa del segle IX, en la qual l'imperi carolingi, que és l'actual França, per dir-ho així, s'està designant amb guerres intestines. En canvi, aquí els comtats catalans, doncs, bueno, es veu d'una altra manera, perquè primer que hi ha la barrera física dels Pirineus que fa una mica de contenció, però al sud tenim els musulmans on pràcticament la frontera és molt, molt, molt difusa i, per tant, la penetració d'elements, d'idees, d'influències és molt gran, no? Llavors, el Sunifred a la novel·la el que fa és dir, sí, d'acord, jo sóc vassall del rei de França, per tant, miro cap amunt, però també haig de mirar cap avall, cap als musulmans, i per tant, no em puc tancar només a les idees franques, sinó si el meu fill vull que sigui el meu successor i vull que governi bé, també haurà de governar amb aquests que són del sud, que són els sarraïns, que són completament diferents, no? Per això, sobretot, això que deies tu relacionat amb Sunifred i Elisenda, i Ermessenda. És Ermessenda la que va convencent el seu marit de dir, quedem-nos aquest noi que ens farà més bé que mal, no?
Sí,
sí, sí.
De fet, Ernest, tot el que són els elements inventats, que evidentment ja es nota quan llegeixes la novel·la, que hi ha molta recerca al darrere, però aquests elements inventats li donen molt ritme a la narració, la veritat és que t'atrapa la història. I ara que parlaves, Lídia, de la bruixa...
De la bruixa, sí, deixem-ho aquí.
Clar, aquests petits tocs de màgia, també, doncs... I a més, són uns tocs de màgia sense caure la novel·la de fantasia.
Sí.
Correcte, sí.
Què em pots dir del cas del personatge de Lilith?
Sí, estem parlant de Lilith.
Exacte,
mira, Lilith és un personatge que potser jo una vegada m'han preguntat en una altra entrevista amb quin dels personatges m'aniria a sopar, i jo sense cap mena de dubte vaig dir Lilith. Vull dir, si Lilith existís, jo li demanaria una cita, allò un tipus first date, i per anar a sopar amb ella. No, és un personatge que, a més, va sorgir així molt de casualitat, i després vaig veure que tenia molta força i li vaig donar molta més amplitud. Lilith és potser el personatge femení més fort que apareix en la novel·la, perquè és el personatge que realment es rebel·la contra el seu destí. Ermessenda neix com a noble i continua com a noble, tot i que guanya molta potència. Les serventes, encara que siguin també molt potents, continuen sent serventes, però Lilith es rebel·la contra el seu destí fins al punt que canvia el seu nom. Ella neix com a Eva i s'acaba convertint en... Ella mateixa es canvia el nom com a Lilith, que en la mitologia hebraica és... Lilith és un personatge que es rebel·la contra Adam, que és el primer home, no?
Sí.
Llavors, Lilith, que ella neix abandonada i s'adona que ella té un altre... un altre origen i, per tant, va a la recerca d'aquest origen, no? I la màgia és l'eina que té per arribar on vol arribar, perquè sí que és veritat que, tot i que jo he volgut fer personatges femenins, bueno, a l'època les dones bueno, estaven com estaven de considerades, no? Per tant, l'única eina que té Lilith per arribar allà on vol és la màgia, i efectivament un dels meus objectius era no convertir aquesta màgia en fantàstica, sinó en que, bueno, tot i que sí que és veritat que fa servir elements que són totalment inventats, ella no és la poderosa, vull dir, fa servir eines, fa servir drogues, per dir-ho així, en les quals aconsegueix el seu objectiu.
Sí, és molt interessant. Abans comentàvem també que hi ha una cosa que potser en lectors o lectores doncs, que no ho tenen en compte, però és un llibre, a més, que els capítols no són llargs.
No,
que això de vegades
s'agraeix molt.
Que s'agraeix molt? A mi m'agrada molt, A més, et deixa amb aquella sabor de dir, ai, haig de continuar,
exacte,
no?
Exacte, sí.
I una altra cosa que hem comentat, Ernest, que penso que és un gran encert, és perquè, clar, la gent et comenta, diu, oh, és que al principi tants noms, a veure si m'aclariré, i no, clar, perquè tu fas aquí aquestes, a les diferents famílies, no? Aquests gràfics que tenim a davant, que també és veritat que quan els veus dius, ai, ara m'hauré d'estudiar tot això. Doncs no, els que ens esteu escoltant, no. T'aclareix molt bé en quin moment estem, en quins personatges ens anem sortint, i després, jo penso que això és una feinada, que un cop ho llegeixes no ho tens en compte, però una feinada que diguis, pues me'n recordo dels personatges, me'n recordo... I abans he comentat lo del net, i és que amb 13 anys em deia, àvia, de quin llibre estàs llegint? I vaig pensar, ostres, ara m'hauré de mirar, i no, me'n recordava perfectament dels personatges, la història, el moment... Això és una cosa que com a escriptor se t'ha d'agrair, perquè realment jo penso que és un moment en què noms complicats... És veritat.
És veritat, sí, sí.
I que si el gran, que si el petit, que si el pilós, que si el pelut, no?
No,
que si el vell, que si el jove, clar, dius, ei, 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 no?
A noms visigots.
Noms visigots.
Sí, sí, correcte,
dir, esclar, són noms complicats.
Doncs pues jo penso que això s'ha de dir, perquè és un llibre que entra molt bé, que te'l llegeixes molt bé, i que et quedes amb ganes. Tu no t'has quedat amb ganes?
Sí, tant. Sí, sí, de fet... i aquí ve la pregunta, hi haurà continuació? Perquè al final et deixa de dir...
Ah, sí, al final no ho podem dir, al final.
No, no, clar, però és que dius...
Et fa patir molt, És que això, per això et dic que una pel·li aniria de nassos, Faríem diverses...
I tant.
Una sèrie d'aquelles curtes.
Si ens està escoltant algun productor de Netflix, que sàpiga que estic obert a...
Que espavili, tu.
Vull dir, cap problema. Sí, mira, dels capítols curts, això és una cosa també que jo com a lector també agraeixo molt. Per tant... també volia fer capítols curts, a més, molt centrats sempre des d'un punt de vista d'un personatge, i això, ja et dic, ho vaig fer també expressament perquè jo com a lector també agraeixo que no siguin molt llargs, no? Per l'altre que em preguntava, la continuació, mira, això és una pregunta que també em fan molt sovint, perquè sí que és veritat que té un final obert, perquè, bueno, continuant en la línia aquella de voler fer la biografia de Guifré, clar, es convertir una novel·la en tota una biografia de Guifré, la cosa es feia molt llarga. Llavors vaig haver de parar en un punt concret, no?, que és on acaba la novel·la. Sincerament, la meva intenció era fer una segona part, el que passa una segona o una tercera, fins i tot, no? Però, bueno, de moment la cosa la deixarem aquí, esperant a veure com va aquest llibre, quina acollida té, quin èxit té, i en funció de com vagi, doncs, no sé, potser d'aquí un any o dos decidirem amb l'editorial, també, a veure si fem una segona continuació o no. Però, bueno, de moment no. De moment es quedarà aquí.
Clar, i allò que penses, a veure quin personatge rescatarà, perquè com un fil conductor, no? Sí. Perquè si no ens hagués agradat, evidentment, no et preguntaríem això, però com que ens... Que, per cert, com va anar el Festival de Novel·la Històrica?
Molt bé,
sí?
fantàstic. Molt bé, molt bé, molt bé. Van acollir molt bé.
Et van acollir molt bé, molt bé.
Sí, sí,
fantàstic,
sí, sí.
Està molt bé.
La taula, bueno, la taula rodona... també va anar molt bé, la gent, bueno, els comentaris feedback que vaig tenir, doncs, molt, molt satisfactoris, i per altra banda, que també està molt bé, doncs, bueno, alguns llibres venuts també van
perfecte.
Anar bé.
Perfecte. Sí, sí. Faràs alguna presentació en els propers dies, algun lloc que...
Doncs no hi ha res previst. Bueno, hi ha el desembre a Vegas, un municipi aquí del...
A Vegas, sí, ara en parlar, és veritat.
Correcte. I de moment ja està, després ja ens n'anem a l'any que ve, a algun club de lectura també, per Girona, però ja està, de moment no està sortint res més. Vam estar a la Setmana del Llibre en Català, que també va anar molt bé.
Sí, et vaig veure, és veritat, per Instagram, sí que et segueixo.
I ja està, i de moment ja està.
Molt bé, bueno, ara doncs els que ens esteu escoltant penseu que és un llibre ideal per regalar per Nadal, perquè de vegades no sabem què regalar, i mira, l'any passat, amb allò típic que fas amb els amics, que fas l'amic invisible,
sí,
doncs va haver una noia que va regalar un llibre, i vaig pensar, home, doncs és una bona... ens vam quedar estaparades, perquè vam dir, no se'ns havia ocorregut, i mira que ens agrada allò de llegir. Per tant, aquest llibre, Quan s'allunyi la tempesta, de l'Ernest Prunera, ja ho sabeu, tenim diverses opcions, o com a amic invisible... O per Nadal.
O per Nadal.
Eh?
Sí, sí.
A veure si el tio ens el porta.
Sí, sí. Exacte.
Va. Moltes gràcies, Ernest. Estem molt contents que hagis estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes
I esperem que et veiem aviat.
Esperem, esperem.
Vale.
Esperem.
Som-hi, doncs.
Moltes gràcies per tot, eh?
Gràcies,
Ernest. Adéu, que vagi
Ernest.
Bé. Adéu.
Adéu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies. Bé, recordar-vos que... Bueno, i us informem que si us agrada la novel·la històrica, esteu invitats i invitades al Club de Lectura que fem a la Llar del Llibre. El proper serà el dia 22 d'octubre i parlarem de la novel·la Retrat de matrimoni de Maggie O'Farrell.
Però podries explicar una miqueta més, perquè hi ha gent que potser li interessarà.
Sí.
És a dir, a la Llar del Llibre, com tots sabeu, a part de ser un carrer que invita molt perquè és peatonal, allà al carrer Sant Toni, doncs tindrem una hora abans... Una hora abans,
sí, exacte,
que suposo que hi haurà bastant moviment perquè serà una persona que ens interessarà molt escoltar.
Sí.
Explica, sisplau.
Sí, clar, aquesta novel·la, ja en parlarem en
sí,
el proper programa, diguem-ne que ens situa a l'època del Renaixement, però ens parla molt des d'una visió social, política, en la figura de Lucrècia. D'acord? Una de les...
Personatge molt interessant,
personatge
eh?
Personatge molt, molt interessant. Però, clar, ens dona només aquesta visió més social i política, i llavors vam pensar, home, ja que el Renaixement és aquesta època tan important de recuperació dels valors clàssics, però també en l'àmbit de l'art, per què no organitzem alguna cosa doncs que puguem parlar d'art? I ve la professora Carme Narváez, de la Universitat de Barcelona, una de les especialistes més importants de Catalunya sobre l'art del Renaixement, i ens farà doncs una xerrada a les 7 de la tarda sobre una introducció a l'art de l'època del Renaixement.
I després es quedarà amb el club?
Es quedarà al club.
Em sembla
sí,
perfecte.
Sí.
A més, qui sou, qui us agrada la Maggie O'Farrell és garantia al 100%.
Escriu,
és que escriu molt,
molt bé
aquesta dona.
Molt bé.
Doncs bé, ja ho sabeu, us esperem allà i moltes gràcies.
Gràcies.